L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, fem família. Família, amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Doncs vinga, aquesta hora que encetem un nou Fem Família, una nova edició a Ràdio Estel d'aquest programa. Com sempre, parlem de temes familiars, socials, d'empresa, per què no de la vida quotidiana. Salutacions, com sempre, de tot l'equip. Us saluda, com sempre, molt efusivament en Jordi Carretero, les tecles del so. I qui us parla? Joan Trias. Avui en aquest programa parlarem, atenció, amb el professor de filosofia i teòleg Francesc Torralba, tota una eminència. Parlarem amb ell de com ens ha canviat la Covid com a societat i també parlarem del curs sobre expert universitari en acompanyament al procés de la malaltia, un curs que es fa a la Facultat de Filosofia i a la Universitat Ramon Llull, amb la col·laboració del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut de la Tarraconense i Barcelona, l'Institut Borja de Bioètica i l'Institut Universitari de Salut Mental Vidal i Barraquer. Amb tots ells parlarem avui sobre la Covid-19 i sobre les malalties.
Estàs escoltant Fem Família amb Joan Trias.
Mireu, si una cosa és segura és que la Covid ens ha canviat la manera de viure, la forma de fer de les rutines que tenim i teníem. Això sí, en quin sentit? I si és així, quina percepció en tenim de tot plegat? Som més conseqüents amb les nostres actuacions? En volíem parlar de tot plegat just quan ha fet un any del primer cas mundial, el desembre de 2019 a la Xina, i estigui a punt també de fer un any del primer cas de l'estat espanyol, el 31 de gener del 2020 a La Gomera. Filòsof, teòleg i catedràtic d'ètica de la Universitat Ramon Llull, professor Francesc Torralba, què tal? Gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia a tothom i molt bon any.
Igualment, bon any. Deixi'm preguntar-li, tot just haver iniciat aquest 2021, ens ha canviat la pandèmia com a societat o la societat evoluciona constantment i, per tant, no és més que una pedra a la sabata que ens traurem durant un llarg recorregut, diguem-ne?
Miri, és difícil dir si ha canviat globalment la societat, perquè la societat és un tot molt heterogeni, constituït per grups, persones i sensibilitats molt diferents. Però no hi ha dubte que les persones que els hi ha tocat de prop una malaltia, la mort d'un ésser estimat, una UCI llarga, això naturalment deixa molta petjada i canvia les actituds i canvia les formes de viure. Per tant, jo no sé globalment, però en la mesura que això va extenent-se i va tenint cada cop més víctimes, naturalment que això té una transformació en les nostres formes de pensar, de moure'ns, de cuidar-nos, de relacionar-nos amb els altres. Segur que la té.
El que sí ens ha afectat de forma més o menys global han estat, per exemple, els confinaments, no? Per tant, ens ha canviat, professor, les nostres percepcions a l'hora d'afrontar la vida o no?
Doncs en gran part sí. Sobretot jo crec que es destaquen dos valors emergents. Un, la ductilitat. Ens hem convertit més dúctils. Hem fet coses que mai no fèiem, ens hem digitalitzat, hem transformat moltes formes de treballar, d'ensenyar, d'interactuar amb els altres perquè no ens ha tocat el terremei. Això en diem ductilitat o adaptació. I després jo crec que ha crescut també la preocupació per la cura d'un mateix, la cura dels altres i sobretot dels més vulnerables. Jo crec que tant el valor cura com el valor ductilitat s'estan subratllant molt en l'actualitat. Hi ha grups encara reacis a això i que són com i aliens a aquest tipus de missatges, però en gran part jo observo que hi ha més precaució, més prudència, més responsabilitat i més adaptació al que ens toca viure.
Ara que parlàvem dels confinaments, no? Sovint durant el confinament general que ens ha tocat viure a tots o en els confinaments posteriors, ens hem dit moltes vegades missatges positivistes i hem discutit poc sobre ells. Que si tot anirà bé, que si ens en sortirem. Això és una forma d'afrontar, en cert sentit, la malaltia, el patiment, el dolor, la soledat, o és una forma de negar-lo?
A veure, és una petita forma de supervivència col·lectiva. Ens anem dient que tot anirà bé, que això acabarà aviat, que ens en sortirem. Jo distingeixo entre el que és la ingenuïtat i l'esperança. L'esperança és una virtut que no amaga les dificultats, però que confia en el potencial humà, que confia en la ciència, que confia en que ens en sortirem, tot i les dificultats, no? El dolent és quan un ho pensa en clau ingenua o frivolitza la situació. Llavors això no és esperança, això és ingenuïtat, això és un pensament pueril o falsament optimista. Per tant, hem de ser esperançats, però no podem ser ingenus. El que estem vivint és realment gros, és tràgic, és difícil, però hem de tenir confiança, hem de tenir esperança en que ens en podrem sortir. El que no podem posar és dates, perquè quan posem dates ens frustrem molt fàcilment. Diem, bueno, això abans de Setmana Santa estarà llest, i veiem que no. Per tant, és una carrera de fons, i a les carreres de fons s'ha de dosificar molt i tenir molta confiança i molta paciència.
Estem parlant avui amb el filòsof, teòleg i catedràtic d'ètica a la Universitat Ramon Llull, el professor Francesc Torralba, sobre com ens ha afectat als éssers humans aquesta pandèmia que ens ha tocat viure, aquesta Covid-19. Ens en recordàvem l'altre dia en aquest programa del cas Costa Concòrdia. No sé si ho recorda, professor, aquell vaixell que va patir un accident i que es va acabar enfonsant amb algunes víctimes. I el primer que va marxar d'aquell vaixell va ser el capità en part de la tripulació, no? Ara hem vist casos de vacunació relacionant-ho amb tot plegat a familiars propers d'infermers o d'infermeres. Hem vist el cas de vacunació de l'alcalde de Riudoms i d'un regidor del mateix poble. Per cert, que el capellà s'hi va negar a rebre aquesta vacuna perquè no li tocava. Per tant, en una situació de perill, ens surt l'animal més atàvic que duem dins per condició i fem allò del sàlvese qui en pugui, o som més moralistes i ètics i solidaris com el mossèn de Riudoms, per exemple?
Miri, curiosament, hi ha les dues reaccions. Això està molt estudiat perquè hi ha tants episodis històrics, des dels guetos fins als camps de concentració, els camps d'extermini, titànics que s'enfonsen, i és molt interessant, com a laboratori antropològic, veure què ha passat en aquestes circumstàncies. Doncs observem que hi ha les dues reaccions. Hi ha la reacció altruista, cooperativa, solidària, fins i tot capaç de renunciar al propi confort i a la pròpia salut per millorar la vida de l'altre o per salvar l'altre. Això ho vam veure també en episodis dels camps, pensi en Maximilià Kolbe, per exemple, però també a l'altre. També hi ha el supervivent, també hi ha l'egocíntric, també hi ha el que mira de buscar la seva salvació, delata, i després se sent culpable, perquè la gran experiència dels que finalment, doncs, fent trampa se'n surten, és que experimenten culpabilitat perquè per causa d'ells altres han patit. Llavors hi ha les dues reaccions. Jo no crec que puguem posar tots en un o en altre, sinó que en el gueto de Varsovia hi havia sants, però també hi havia espavilats que només pensaven en el seu profit i en el seu benestar.
Parlàvem abans també del patiment, del dolor. També estem assimilant, en cert sentit, un canvi de perspectiva de la mort? I si és així, també estem fent un canvi de consciència del que significa la bellesa?
Això és més lent. Tant de bo fos així, i aquesta experiència col·lectiva ens ajudés a assumir la fragilitat, la finitud, la vulnerabilitat, la condició mortal, la malaltia, i mirar-la cara a cara i no amagar-la o posar-la sota una flassada, que és el que fem habitualment. És veritat que ens ha posat la mort cara a cara, i la malaltia, i les UCIs. Però això no vol dir que ho hàgim assumit, finalment, i que assumim realment que som éssers finits, vulnerables, i que, per tant, hem de tenir cura de nosaltres mateixos i de les persones que ens envolten. Tant de bo fos com un despertador. Jo sempre penso que les crisis són ocasions, són oportunitats, ningú les vol, ningú les vol, ningú les busca, però quan venen, algun aprenentatge hem de fer, de tot plegat. Una crisi personal, una crisi de parella, una crisi professional o una crisi col·lectiva com la que estem vivint. Algun aprenentatge hem de fer, i això és el mínim que hem d'extreure de tot el que estem patint col·lectivament.
També se n'ha parlat moltíssim de la paraula llibertat, no?, en aquests dies que sovint hem quedat reclosos o se'ns ha restringit el moviment físic. i això és una qüestió innegable. Però també, com dèiem, hem estat més a casa, hem llegit més, ens hem descobert més entre nosaltres i a nosaltres. Per tant, ens ha fet més condicionats o més lliures de pensament?
Home, d'una banda és evident el que expresses, no hi ha dubte que hem vist reduïdes algunes llibertats que mai a la vida havíem reduït. És a dir, jo mai havia experimentat la limitació de la llibertat de moviment, no? O de circulació. I això és una constant des del mes de març. No podem sortir del perímetre municipal o comarcal o del país o de la comunitat autònoma. Per tant, aquí no hi ha dubte que hem vist limitacions. Però en canvi també hem vist que hi ha unes formes de llibertat que ningú ens pot prendre. I la llibertat més lliure de totes és la llibertat de pensament, que no la perds ni tan sols quan estàs en una presó o quan estàs en una habitació o quan estàs confinat, doncs, en un centre, perquè la llibertat de pensament és la llibertat de pensar com vulguis, allò que vulguis i de la manera que vulguis. I això es desenvolupa en el recinte de la consciència de la persona. Ara, les llibertats que ja afecten als altres, la d'expressió, la de moviment, la d'associació, aquesta naturalment, per raons de salut pública, hem vist com es reduïen. I esperem que només sigui per aquestes raons i que sigui provisional. Però en qualsevol cas, sí que ens hem adonat del tresor que té la llibertat i de com és important tenir-ne cura per poder deixar aquest tresor a les generacions que ara neixen i a les generacions dels fills d'aquests, no?
En recordava fa pocs minuts, Mercè Raga, en aquest programa, l'informatiu, l'entrevista que fa pocs dies el Papa Francesc donava al Canal 5 de la televisió italiana, on va definir la vacunació com una acció ètica perquè et jugues la salut, et jugues la vida, deia el Papa, però també et jugues la vida dels altres. En aquest sentit, i coincidint amb el Sant Pare, i tenint en compte que vostè és catedràtic d'ètica, és un fet... És un dels fets més ètics dels darrers anys, el fet de vacunar-se?
Sí, és un deure. És un deure que no cal ni tan sols referir-se a l'ètica cristiana. Només a l'ètica d'Hipòcrates, que era del segle V abans de Crist, ens exigeix, primer de tot, no fer mal a l'altre. És aquesta ètica que està en el jurament hipocràtic dels metges. Per tant, és un imperatiu, naturalment, per als professionals de la salut, però per tot ciutadà, en la mesura que tots som potencialment persones que podem ser contagiades i podem contagiar els altres. Per tant, és un imperatiu vacunar-se. Tenim la sort de viure en un àmbit on aquesta vacuna es distribueix de manera equitativa i justa i, per tant, també les persones amb menys possibilitats econòmiques doncs, poden adquirir aquesta vacuna, els grups vulnerables, i això és un bé que s'ha aconseguit després d'un immens esforç científic arreu del món i amb un temps rècord, passant per tot tipus d'agències de control, proves, demostracions, verificacions. Per tant, em sembla que és una exigència ara fer ús d'aquest bé que la ciència ha procurat i amb la màxima rapidesa per tenir això que els especialistes en diuen la immunitat de ramat, que quan aconseguim això sembla que ja podrem retornar a la normalitat que havíem deixat endarrere.
Si hi ha una altra qüestió innegable al llarg de tota aquesta pandèmia és que moltíssima gent ho ha passat malament, s'ha angoixat molt. Com sap, aquest és un mitjà, evidentment, cristià, per tant, donem al llarg de tots els dies les misses, com és la missa des de la Catedral de Barcelona, precisament des de que no hi podem assistir-hi presencialment, i sí que s'ha notat una certa pujada en l'audiència d'aquestes misses, no? Per tant, professor Torralba, hem trobat un cert refugi en aquesta fe?
Segur. Vaja, jo personalment i tantes persones d'edats diferents, de sensibilitats diferents, laics, religiosos, preveres... És a dir, la fe té una doble naturalesa, perquè d'una banda és bàlsam, és un mecanisme, no hi ha dubte, de bàlsam, de consolació, no estàs sol, algú vetlla per tu... Déu no ens ha abandonat, no ens ha deixat a l'estacada, ho diu l'Evangeli, estarem vosaltres fins al final, fins a l'últim dia, però per altra banda també és un estímul, és una doble naturalesa, perquè és un estímul doncs, a millorar com a ésser humà, a viure intensa i extensament els valors evangèlics, a convertir-se constantment, a deixar l'home vell que no acabem de deixar per esdevenir homes nous, per tant té tot aquesta doble naturalesa, hi ha ocasions que és bàlsam, hi ha ocasions que és estímul per exigir-se més a si mateix i acostar-se més a l'ideal que volem imitar. Però en moltes de situacions de sofriment i de malaltia, bàsicament és bàlsam. Per a tantes persones és un mecanisme de consol i de pacificació de l'ànima.
I per últim, unes de darreres dades que hem pogut escoltar tots a través de dels diferents informatius són les dades de depressió del personal sanitari, no? Afectant fins a un 50% del personal sanitari. No sé si evidentment que sigui un dels col·lectius més tocats en aquest sentit, doncs ens fa ser conscients no només de la gravetat que han patit, sinó també de la importància, no?, del món sanitari, que no n'eren conscients fins ara.
Sí, realment hi ha moltes persones trencades emocionalment, perquè hi ha hagut una dedicació immensa, hi ha una dedicació immensa en situació de molta saturació, de molta ansietat, de molta angoixa, fins i tot professionals de la salut que experimenten culpabilitat per no haver pogut cuidar o atendre correctament les persones malaltes i especialment les persones grans i residents, i tot això al final té una traducció, que és en aquesta formes de vida depressiva o semidepressiva o ansietat o fins i tot tendències autodestructives, suïcides, que també han sortit a les estadístiques. No? Això ens fa pensar que la crisi que vivim no és només sanitària, no és només econòmica, no és només social, sinó que és emocional també, sí. I que caldrà curar moltes ferides, i que caldrà escoltar-nos molt, i que caldrà refer moltíssimes persones que experimenten aquest trencament emocional, perquè és lògic, quan hi ha crisi hi ha angoixa, hi ha desassossec, un no sap a què atendre's, i els professionals que han estat i estan a primera línia doncs són els que han patit més aquest embat. Però això ara s'estendrà a altres professionals que han perdut la feina, que estan inquiets perquè no poden pagar la hipoteca, l'escolaritat, i per tant ve una crisi emocional molt intensa que haurem d'escoltar-nos molt i recollir aquests trossets que ha deixat la crisi.
Li deia l'última, i ja sap que als filòsofs els agrada reflexionar i als periodistes ens agrada robar minuts. Ara sí, l'última. I és que com a professor d'ètica sí que m'agradaria preguntar-li si és més ètic mirar pel que fa pel dret a la salut o és més ètic mirar pel que fa al dret a vot.
Primer la salut, no hi ha dubte, no tinc dubte d'això, no hi tinc cap mena de dubte. Primer la salut, perquè si no hi ha salut, també hi haurà una part de ciutadans que no podrà exercir aquest dret a vot, que és imprescindible. Per tant, primer hem de vetllar la salut, que les condicions siguin idònies perquè tots els ciutadans i ciutadanes d'aquest país puguin manifestar lliurement el seu vot a la persona, a la formació que considerin més idònia. I això vol dir posposar uns mesos, doncs es posposa uns mesos. Això vol dir que s'ha de buscar els arguments legals per fer aquesta operació, doncs es busquen. Però hi ha una qüestió que es diu força major o salut pública, que és l'argument que s'ha utilitzat en els últims mesos per limitar moltes llibertats, desplaçar actes, començant per Jocs Olímpics i esdeveniments internacionals que s'havien fixat 4 anys amb anticipació.
Esperant que aquest 2021 sigui un any de llibertats i esperances. Filòsof, teòleg i catedràtic d'ètica a la Universitat Ramon Llull. Francesc Torralba, moltíssimes gràcies per tornar a participar en aquest programa. Una abraçada, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, felicitats pel programa.
Fem família, patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Volíem parlar aquesta hora dels estudis del títol d'expert universitari en acompanyament al procés de la malaltia a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull, això sí, amb la col·laboració del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut de la Tarraconense i Barcelona. Ho comentem tot plegat aquesta hora amb Joan Martínez, coordinador del projecte. Joan Martínez, què tal? Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
En els temps que corren, Joan, són extremadament necessaris, entenc, cursos sobre l'acompanyament al procés de la malaltia, no?
Doncs sí, són molt útils, especialment per professionals de la salut, però també perquè la situació de l'epidèmia ha posat de relleu moltes mancances, no? Que a les quals haurem de apuntar bé el llapis. De fet, tot el curs està previst, bueno, en diferents mòduls, no? N'hi ha algun que és molt evident, cures pal·liatives, també hi ha un altre d'acompanyament psicològic, no? Les persones amb estrès o dificultats psicològiques de diversos tipus. Doncs crea un conjunt de mòduls que jo crec que forneixen la formació del personal que està a primera línia de foc.
Deixi'm preguntar-li per què en ple segle XXI, i suposo que es tractarà en aquest curs, però per què en ple segle XXI tenim la mort encara com un tema tabú?
Bé, en gran part perquè és ancestral en la persona humana la por, i aquesta va ser una opció valenta de l'episcopat que vam agrair a la facultat, perquè habitualment ells confiaven molt més projectes, com és lògic, per altra banda, a la facultat de teologia, que és potser la més central en la nostra ideologia, diguem-ho així, no? Però vam voler, diguem, reforçar les vessants antropològiques. I aquesta és una d'elles. La por, no solament és la por a la mort, sinó la por a la incertesa, al futur. Intentem evitar... Hi ha una reacció d'evitar allò que et fa patir. Quan, de fet, és el contrari que hem de fer, no? Assumir-ho directament, sense angoixa, parlar-ne, acompanyar les persones a veure que és un procés natural, tant conviure. Per altra banda, és una oportunitat que la persona valori allò que és més important en la seva vida, mentre viu, no quan ja no té temps. Per això em sembla que totes les dimensions antropològiques, de goig, esperança, lluita, esforç, prenen un relleu especial, sí.
No sé si en aquest sentit, amb l'edat, anem entenent què significa la mort i què significa sobretot el procés de dignificació de la mort degut a l'expertesa, no?
Sí, sí, és bastant normal que fins ara almenys doncs, els nostres països biològicament pensem més en la mort amb el pas del temps. Però també és veritat que a vegades en situació d'emergències, guerres o tsunamis o cataclismes, el que farà és més la sensibilitat és veure infants o joves. I, esclar, no estem mai lliures d'aquestes situacions. I quan ens ha vingut de cop, molt personal mèdic, inclús acusat del cop emocional d'haver-se d'acomiadar d'una persona que no pot curar o que la veu, sobretot els Covid, doncs, desapareixen amb molta rapidesa, no? I això també... També vol dir unes actituds d'una qualitat empàtica que no és molt usual, tampoc.
Des del web on podem llegir tota la informació d'aquest curs, a la Universitat Ramon Llull, com deien, parlen d'una formació d'acció pastoral fonamentada en una sòlida formació filosòfica, humanista i teològica. De fet, ens ho deia vostè fa poca estona. La fe o l'espiritualitat en el procés de la mort també és importantíssima, no?
Sí. De fet, nosaltres el que volem és sumar. De fet, en els hospitals públics hi ha uns convenis que fa que només assistim a aquelles persones que elles o els familiars han usat el seu dret d'assistència religiosa. Però també és cert que a vegades ens trobem situacions que també se'ns crida per persones que no explícitament són creients, però agraeixen una estona de companyia o de conversa, etc. No? En aquest sentit, hi ha moltes persones que inclús infermeres, que no són creients, però també hi ha un moment de meditació o de música, també els de serena. Hi ha moltes eines, i jo crec que la fe, els que som creients, ho valorem com el més important, però el creixement en l'espiritualitat vol dir humanitzar la nostra medicina, també. Perquè no solament sigui un expedient, sinó que és un tracte directe, personal, entre el metge i el pacient.
De fet, quan parlem de fe, suposo que és imprescindible també tenir en compte el diàleg interreligiós.
Sí, per suposat, sí, és molt important. També aquí anem més curts, perquè el nombre de creients, les diferències, diguem, entre el nombre de creients, suposo que també justifiquen no un despreci, sinó una diferent atenció. Però tots els que tenen convenis públics amb els hospitals tenen dret al mateix dret religiós, i nosaltres el que fem a vegades és fer de pont amb el ministre o de la seva confessió o de la seva religió, fins i tot, i si no ho suprim amb coses neutrals, no? Amb textos o aspectes que no siguin confessionals estrictament. No?
Deixi'm preguntar-li per últim, qui s'hi pot apuntar en aquest curs i fins quan?
Mira, comencem de gener a juny, val? El gener començaríem el 14, si no estic mal fixat, ara vaig de memòria, però si no és 14, és 17, tota la informació la té la secretaria, i llavors és un dia a la setmana, dimarts, al vespre, o sigui, tota la tarda i vespre, per tal de poder facilitar els que estan treballant, i especialment a un sector difícil, perquè ara estan carregats de feina, no? Infermeres o auxiliars de clínica o metges, o senzillament laics i laiques que vulguin fer aquest acompanyament, els dona una capacitació a través de, com tu has dit al principi molt bé, a través de la delegació de la salut, per tal de formar part dels grups de professionals que estem a vegades amb un nombre molt insuficient en aquestes situacions, no? Perquè quan hi ha el personal essencial és l'únic que pot arribar al malalt, doncs potser passem de 5 a 3 o de 5 a 2 professionals i ens veiem una miqueta limitats, no? Llavors, totes aquestes persones que tinguin aquesta inquietud poden fer el curs, sí, sí.
Ja ho saben, si es volen apuntar a aquest curs, aquests estudis del títol d'expert universitari en acompanyament del procés de la malaltia de la Facultat de Filosofia, la Universitat Ramon Llull, en col·laboració, ara ens ho explicava, del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut de la Tarraconense i Barcelona. Joan Martínez, coordinador de tot aquest projecte, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, una abraçada.
Encantat, professor.
Doncs vinga, ho deixem una setmana més, fins la propera setmana, no sense recordar que avui hem parlat amb el professor de filosofia i teòleg Francesc Torralba i també hem parlat amb el professor Joan Martínez sobre aquest curs d'experts universitaris en acompanyament en el procés de la malaltia, tot relacionant amb la Covid-19. Per cert, si voleu recuperar aquest programa, ja ho sabeu, www.radioestel.cat, a la secció Ràdio a la Carta. Gràcies, com sempre, a en Jordi Carretero al control tècnic, a la Fundació Joaquim Molins Figueres, i us saluda des d'aquest micròfon Joan Trias. Ens veiem la propera setmana. Mentrestant, feu família.